COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els donem la benvinguda des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona al programa Converses a les mitjans hores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, d'Economia Digital. Manel, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. El Leandro Lamor, director d'EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Josep Piqué. Senyor Piqué, bona tarda i benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies.
Ell és el president del Cercle d'Economia, també president de Vueling, i amb ell parlarem doncs, de moltes coses referides al món de la política, al món de l'empresa, al món de l'economia. Tanquem setmana, senyor Piqué, que ha estat, com moltes, molt convulsa, no?, en l'àmbit polític. S'ha parlat de corrupció, debat identitari, a l'àmbit econòmic, l'atur, que torna a estar, que continua desbocat. Aviam, tot plegat, quan veurem llum al final d'aquest túnel tan negre i tan llarg?
Llarg, evidentment, ho és, no? Perquè
2007, ja.
Efectivament. La primera vegada que vàrem sentir parlar de crisi va ser quan vàrem conèixer el concepte de la subprime, que ara ja pràcticament ens n'hem oblidat.
Prehistòric, quasi, això, eh?
I això va passar l'estiu del 2007. No? Vol dir que aviat, aquest estiu que ve, ja portarem 6 anys de crisi financera global. I tot apunta que almenys en el cas espanyol encara tenim 3 o 4 anys per davant difícils. Com que sé que l'afirmació és una mica dura, la puc justificar, però si fóssim llatinoamericans parlaríem, com ells van parlar durant una època de la seva història, d'una dècada perduda en termes de creixement econòmic i sobretot en termes d'ocupació. El drama de l'atur és un drama insufrible. Tots sabem que les xifres poden ser perfectament discutibles, i poso un exemple. Quan estàvem als moments màxims d'eufòria econòmica i quan aquest país va rebre de l'ordre de gairebé 6 milions de persones de fora que venien a treballar i trobaven treball, teòricament en les llistes d'atur encara teníem 2 milions de ciutadans espanyols. Vol dir que... però no sabíem on eren. Si els buscàvem pel carrer no els trobàvem. Vol dir que d'aquestes xifres d'atur que tenim probablement les hem de matitzar en aquest sentit. Però encara que restem 2 milions, els 6 milions en queden 4. I encara que restem 2 milions, els 5 milions que estan registrats a les oficines dels serveis d'ocupació, doncs en queden 3. I tots sabem que, malgrat els paraigües familiars, que Espanya funciona, a més a més, particularment bé, i a part dels temes relacionats amb l'economia submergida, la taxa de desocupació juvenil és absolutament dramàtica. I estic segur que tots els que avui estem en aquesta taula i totes les persones que ens estan escoltant tenen algun fill, algun nebot o algun conegut que s'ha anat a buscar la seva vida fora. Jo tinc, entre la meva senyora i jo, 5 fills, 2 d'ells estan treballant a l'estranger i el tercer s'ho està... i 2 més s'ho estan plantejant quan acabin els seus estudis, perquè no tenen expectatives de futur amb una situació interna, de demanda interna, extraordinàriament feble. Per què encara que ens queden 3 o 4 anys? Perquè els desequilibris acumulats durant els anys de bonança i durant els primers anys de crisi i que es reflectien en enormes dèficits exteriors per compte corrent, que al final el que venien a dir és que gastàvem molt més del que érem capaços de produir i que només podíem finançar a través d'un enorme deute, no només públic, que apareix a partir del 2007, sinó sobretot d'un endeutament privat, no financer famílies i empreses i financer entitats financeres, doncs encara ens queden 3 o 4 anys per digerir-los. Encara ens queden 3 o 4 anys per arribar a situacions relativament equilibrades. Per tant, des del punt de vista econòmic, si fem les coses bé, encara ens queda un temps, però li haig de dir que en aquest àmbit sóc més optimista que en altres àmbits. Crec que en paral·lel, perdoni, estem vivint, i acabo per seguir després desenvolupant el que vostès vulguin, estem vivint una crisi política que té un reflex en el debat territorial i sobretot en els plantejaments que es fan des de Catalunya, i estem vivint una crisi institucional de pèrdua brutal del prestigi i la imatge de moltes de les nostres institucions bàsiques i que a més estan absolutament afectades per aquesta mena de càncer en perill de metàstasi que es diu la percepció de corrupció.
I com li donem la volta a tot plegat, senyor Piqué? Vostè parlava no fa pas gaire d'un nou pacte constitucional, per exemple. Sí. Ens el vam donar fa 35 anys, hem arribat a un punt i a part, a un punt i final, hem de començar de nou.
Això pot permetre abordar els conflictes polítics, els problemes, els debats polítics i els debats fins i tot institucionals. El tema econòmic que té una altra trajectòria, però és un treball complex que ha d'afectar i ha de tocar moltes tecles i que exigeix determinació, exigeix rigor, exigeix paciència i molta pedagogia, perquè hem de ser molt conscients, i aquest és el principal perill que jo detectaria en aquests moments, hem de ser molt conscients que la ciutadania està molt farta, que hi ha una desafecció extraordinària respecte de les institucions i respecte del nostre sistema polític, entès com un sistema de representació d'uns determinats partits polítics que ha funcionat durant 35 anys, i el risc de crispació social i de conflicte jo el veig cada vegada més alt. No? I hem de ser molt conscients de tot plegat, perquè és perfectament legítim criticar i fins i tot advertir de que el sistema de representació que hem tingut fins ara doncs està esgotat, però hem de ser molt conscients que hem de saber com el substituïm. I li poso un exemple. A Itàlia fa 15 anys, arran d'un procés també de deslegitimació del sistema polític, allò que se'n deia la tangentòpolis, no? El descobriment dels altíssims nivells de corrupció en el sistema i d'una reacció, sobretot a través dels jutges, que es deia mani polite, no? Les mans netes, doncs va provocar la caiguda del sistema. Una construcció política que ens podia semblar eterna, com la democràcia cristiana italiana, va desaparèixer. El primer ministre socialista que va comandar els últims pentapartitos, que era en Bettino Craxi, una persona en el seu moment de gran prestigi, va tenir que fugar-se d'Itàlia i exiliar-se a Tunísia perquè estava perseguit per delictes de corrupció. No? Allò va caure estrepitosament, però si em permeten un comentari políticament incorrecte amb un exministre d'Afers Exteriors, va venir el Berlusconi després. No? Per tant, hem de ser força conscients del que ens estem jugant i hem d'anar molt en compte respecte a defensant la necessitat de que canviïn les coses. Hem de saber també molt bé què és el que estem disposats a construir, perquè una democràcia es construeix cada dia, esgraó, esgraó, sobre la base d'actituds personals i col·lectives coherents, i el que menys ens interessa ara és caure en aventures populistes. I el risc, i ho estem veient en altres països com Grècia o fins i tot en alguns països centroeuropeus, el risc és alt. Hem d'anar molt en compte tots plegats.
Clar, Grècia, per exemple, que és la cuna de la democràcia, els extremistes han crescut i molt, no? L'extrema dreta està...
Efectivament.
Està creixent de...
I l'extrema esquerra. Fins al punt que el Partit Socialista Tradicional de Grècia, que és el PASOK, en aquests moments és pràcticament desaparegut.
Sí, sí, sí. Leandro.
Sí, la veritat és que el pronòstic que ha fet de 3-4 anys durs és realment un pronòstic dur, no? A nivell de recuperació econòmica, quan fa 15 dies hi havia...
Em refereixo a recuperar nivells de creixement, per entendre'ls, normals i sants.
Normals
2-3%,
i sants.
Sí que crec, en paral·lel, per no semblar tan pessimista, que hi pot haver una inflexió de l'evolució cíclica a finals d'aquest any o a començaments de l'any que ve. Però això no vol dir tornar a recuperar la creació d'ocupació. Vol dir simplement que la trajectòria descendent de l'evolució del PIB amb taxes intertrimestrals pot donar la volta. Però pot donar la volta molt suaument.
Però això no es tradueix.
Com que ho crec així, no, crec que generar expectatives errònies ja ho hem fet durant massa temps. No? Millor dir la veritat als ciutadans.
Prudents, no? No, en aquest sentit, un país que encara tindrà aquests anys que seran complicats, com es pot canalitzar tot el problema polític que vostè enumerava a nivell de crisi política, crisi institucional? I jo afegiria la qüestió de l'encaix entre Catalunya i Espanya, en el que, malgrat que estem parlant de 3-4 anys, hi ha una data, que és el 2014, que l'actual govern de Catalunya s'ha posat com a termini per convocar un referèndum, que és com una espasa de Damocles que està allà, no? Que és una data que marca una mica les actuacions. Vostè creu que això es pot... hi ha temps per buscar una solució que sigui, bueno, que sigui positiva per tothom?
Jo el que li puc dir és que espero que sí. No? Estem a començaments del 2013. Des del Cercle d'Economia, amb una nota d'opinió que hem fet pública aquesta mateixa setmana, hem demanat una cosa que em sembla elemental i que, d'altra banda, forma part del codi genètic del Cercle des de la seva fundació, que és diàleg. Facin vostès tots plegats l'esforç de parlar. I no em refereixo només a qui té responsabilitats de govern aquí i al conjunt d'Espanya, sinó també al conjunt de forces polítiques, particularment els principals partits de l'oposició respectiva, al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals, i amb una participació cada vegada més activa i amb més coratge, si se'm permet, de la societat civil, exigint als nostres polítics que facin el que han de fer, que no ens portin a carrerons sense sortida, que no ens portin a situacions que no sapiguem després gestionar, no? I crec que aquesta és una exigència de sentit comú. Dit això, el diàleg pel diàleg en si mateix no és suficient, és condició necessària, però no és condició suficient. Perquè el diàleg tingui èxit, el que necessitem és que en el rerefons de cada una de les posicions hi hagi la voluntat de poder arribar a punts d'encontre. Jo acostumo a dir que la transició va ser possible, la transició democràtica a Espanya, sortint d'una dictadura i construint una democràcia, perquè els dos bàndols, una bona part del que provenia del franquisme i una bona part del que aleshores se'n deia l'oposició democràtica, compartien un objectiu comú, que era fer d'Espanya una democràcia homologable que ens permetés la integració a Europa. Ara el que hem de comprovar és si és possible que hi hagi aquest objectiu comú. I això vol dir sinceritat, vol dir honestedat intel·lectual i vol dir lleialtat. I vol dir respecte a les regles del joc, perquè estem en un sistema democràtic. I si vàrem ser capaços en el franquisme, amb expressió històrica del que era el president de les Corts, Torquato Fernández Miranda, de fer tota aquella transformació de la llei a la llei, en aquests moments plantejar-se fer coses al marge del marc legal, com de vegades amb expressions molt desafortunades s'ha dit sí o sí, no, sí o sí, no, sí, sempre en el respecte a les regles del joc. I a partir d'aquí, com a president del Cercle, jo no predeterminaré quin ha de ser el contingut del possible acord que es derivi del diàleg. Això és responsabilitat dels polítics. El que sí és responsabilitat de la societat civil és demanar-los que des de la lleialtat i el respecte a les regles del joc arribin acords que siguin raonables. I si aquests acords passen per reformes institucionals, la pròpia Constitució diu que li hem de preguntar als ciutadans si estan d'acord. I aquest és el sentit de la consulta que des de la nota del Cercle hem posat sobre la taula i que després he vist, desafortunadament, que ha estat incorrectament interpretada des de diversos àmbits.
Juan Carlos.
Sí, precisament el fil del que estava dient ara vostè, senyor Piqué, jo dimarts no vaig poder anar-hi al Cercle d'Economia perquè tenia classe, i quan vaig sortir de classe, de cop i volta vaig escoltar de cop les declaracions del senyor Francesc Homs i m'hi vaig tirar a l'ordinador per veure la nota del Cercle en el web, perquè l'acostumen a penjar. Per cert, recomano les seves lectures, no només d'aquesta, sinó d'altres notes d'opinió anteriors, perquè bé, és una de les institucions que manté la independència total a Catalunya, cosa que m'agradaria que expliqués com s'aconsegueix, no? Això d'una banda, no? I d'altra banda, aquest estirament bueno, d'una de les conclusions de la nota, de que arriba a la determinació al dret a decidir sempre que sigui pactat, sempre que sigui...
No, el però el dret a decidir no en el sentit que l'utilitzen els sobiranistes.
Per això m'agradaria que l'expliqués perquè clar, molts... és possible que molts s'hagin espantat de que el cercle d'economia ara estigui per processos sobiranistes, no?
És que no és en absolut així, no? Una altra cosa és l'utilització, i ho dic de manera molt conscient, sabent que no agradarà, és la utilització oportunista i partidista per part del portaveu del govern de la Generalitat d'allò que no és cert. I jo el que demanaria a tots els nostres representants polítics és que sempre siguin honestos des del punt de vista intel·lectual. I en aquest cas no, en aquest cas això no s'ha produït. Però més enllà d'aquest retret, que em sembla absolutament lògic, jo el que li diria és que el que diem des del cercle és una cosa absolutament natural. Si estem d'acord tots plegats, que crec que ens hi podem posar d'acord, en que el diàleg és imprescindible i necessari, que hem de saber si les dues parts estan en disposició d'arribar a acords raonables per renovar un pacte de convivència en comú, que és el que des del cercle desitgem. Si com a resultat d'aquest diàleg honest i lleial hem de proposar determinades reformes institucionals, fins i tot de la pròpia Constitució, i aquí hi ha molts sectors molt diversos del conjunt d'Espanya que pensen que això és un tema que es pot plantejar, la pròpia Constitució diu que li hem de preguntar als ciutadans a través d'un referèndum, perquè les reformes constitucionals s'han de consultar. I això és exactament el que diu el cercle. A partir d'aquí poden haver lectures interessades. Que qui ha hagut lectures interessades, mala sort, que hi farem. Per això jo ara m'estic explicant amb aquests termes.
Li preguntava també Juan Carlos per la independència. Com s'ho fan per ser independents dels poders polítics i d'altres poders que hi ha a Catalunya?
Miri, jo he vist durant molts anys, des dels poders públics, a Catalunya i al conjunt d'Espanya, tampoc ara aquí distingiria molt, però segurament a Catalunya particularment, omplir-se la boca defensant les excel·lències de la societat civil i després a la pràctica intentar que la societat civil estigués absolutament condicionada i dirigida i predeterminada per les orientacions del poder polític. I en moments de gran controvèrsia política com l'actual, en la que el debat està molt acceptuat, doncs aquestes tentacions des dels poders públics és molt forta. L'única manera de combatre això és ser molt conscient que si volem que la societat civil sobrevisqui com a tal, no hi ha més remei que ser immune a les pressions del poder públic, dels poders públics i del poder polític. En el cercle això ho tenim absolutament clar, amb un avantatge que és molt clara també, no? Els meus companys de Junta ho saben perfectament. A la Junta, al cercle, hi ha de tot, per entendre's, no? Hi ha totes les sensibilitats polítiques, professionals, tothom pot pensar individualment el que tingui per convenient, només faltaria. Però tots sabem que al final les posicions del cercle només poden respondre a un interès general que es pot consensuar entre persones de sensibilitat diferent i difícilment es pot acceptar, i normalment, vaja, sempre ho hem fet així. El que no té cap crèdit és el seguiment de determinades consignes polítiques de caràcter partidista. I jo haig d'agrair als meus companys de Junta que, més enllà de les seves posicions personals absolutament legítimes i respectables, quan estan discutint en el si del cercle, tothom pensa en què hem de fer per consensuar determinades posicions que siguin interpretades com defensa de l'interès general. I això és el que permet sobreviure a una societat civil. Una societat civil que segueix les consignes del poder polític, per definició, està morta.
Esteu escoltant el Converses en les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquesta setmana en companyia del senyor Josep Piqué, president del Cercle d'Economia i també de Vueling, i fem programa en companyia també del Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, Leandro Lamor i Manel Manchón, que és el que va preguntar ara el senyor Piqué. Endavant, Manel.
Sí, jo li volia preguntar, que ha dit que hi ha un perill sobre els populismes, que són els règims o la gent que es pot aprofitar d'aquesta situació, però quin és l'alternativa? És a dir, qui ha de fer el primer pas? O sigui, no es pot dir la ciutadania que el que pugui venir de nou segurament o pot ser pitjor que el que hi ha ara, si no prendrà una decisió. És a dir, qui s'avança? I lligat a això, si no, crec que realment per lligar totes aquestes qüestions és dels casos de corrupció, que tenen molt a veure amb el finançament dels partits, el problema territorial que tenim ara entre Catalunya i Espanya, d'altres problemes com institucions que no acaben de funcionar, si realment pensa que caldria obrir un període constituent i que fos el govern actual qui prengués la decisió. Ja sé que és complicat perquè també tenim una crisi econòmica, però també la teníem a la transició amb una inflació que estava totalment desbocada, no? I es va arribar als pactes de la Moncloa. Segurament en moments de crisi quan s'ha de fer tot alhora, no? I aquest període constituent, clar, passaria per una reforma de la Constitució, per un referèndum i tornar a començar de nou, no?
Jo no parlaria d'un període constituent, no? Perquè poso molt en valor l'actual Constitució espanyola, que ha donat un gran resultat. Fins i tot poso en valor una cosa que ara està molt criticada, no? Que és això que en diem l'estat de les autonomies. Jo el poso en valor. Em sembla que ha servit per molt, que té molts elements positius. És cert que amb crisi econòmica, sobretot, doncs, estem veient com han sorgit elements negatius, duplicacions, excessos, corrupteles, si es vol, problemes seriosos que obliguen a abordar el problema, no? Però no crec que la solució passi per obrir un període constituent i tornar a començar de zero. Hem construït molt. Aquest país ha avançat molt. Els objectius que teníem fa 30 o 40 anys els hem assolit d'una manera absolutament exitosa. La nostra integració europea, la democratització del país, la modernització, el progrés econòmic, la construcció d'un estat de benestar. Bé, jo sé que ara moltes d'aquestes coses doncs estan en qüestió, però no sóc en absolut partidari de començar de zero, al contrari. Crec que el que hem de fer és posar en valor tot el que s'ha fet, ser molt conscients de que les construccions polítiques, per definició, són construccions humanes. I una construcció política com la Constitució espanyola i l'estat de les autonomies, doncs déu-n'hi-do, ha durat 35 anys. No està malament, eh? No està malament. El que hem de fer ara és intentar veure com ho adaptem a les noves circumstàncies, i si aconseguim doncs refer aquesta construcció política perquè ens duri 25, 30 o 35 anys més, doncs els nostres fills ja se n'ocuparan d'aquí unes quantes dècades de veure què han de fer, no?
Però sense tocar la Constitució, igual
no es pot tocar. No estic dient no tocar la Constitució, al contrari, el que estic dient és, home, obrir un període constituent voldria dir comencem a discutir des de l'article primer. No, jo crec que això no s'ha de fer. Però sí que hem de discutir a veure si el títol 8è, que ha donat de sí, doncs hem de refer-lo en determinats punts, si hem de reconstruir una cosa que jo crec que és molt desitjable, no? I és que el consens constitucional de l'any 78 es va fer sobre la base del consens dels grans partits espanyols, i amb la conformitat, en alguns casos fins i tot entusiasta, com va ser el cas del nacionalisme català de l'època, de determinats partits nacionalistes. No tant del nacionalisme basc, però sí del nacionalisme català. Tant de bo fóssim capaços de refer aquest consens per tornar a refer un pacte constitucional que des del punt de vista del balanç, només mereix una valoració positiva. Aquest país no havia tingut mai 35 anys d'estabilitat tan positiva com la que hem tingut, i això em sembla que ho hem de preservar com sigui.
Hi havia voluntat poder en aquell temps, senyor Piqué, jo no sé si ara hi ha voluntat d'arribar a aquesta entesa, però això és una qüestió que...
No, per això parlava abans de la necessitat de constatar si som capaços de tenir un objectiu compartit.
Quan uns volen separar-se d'algú altre...
És que si el plantejament és nosaltres ens volem separar sí o sí, no hi ha possibilitat d'entesa. I jo espero que això es rebobini, perquè des del meu punt de vista personal, i ara no parlo com a president del Cercle, no veig alternativa a una Catalunya integrada en una Espanya integrada al seu torn a Europa, que s'integri en un món que està canviant molt, no? Una de les coses que més em preocupa des de fa molt de temps, la que es deriva dels canvis geoestratègics que estem tenint al planeta, de l'allunyament del centre de gravetat cap a Àsia, molt lluny d'aquí, en el paper cada vegada més marginal que juga Europa, i em preocupa enormement que amb aquest paper cada vegada més marginal que pot jugar una Europa desunida, una Espanya feble i una Catalunya pretesament independent puguin jugar. Em sembla que és el camí justament invers del que necessitem.
Leandro.
En aquest programa moltes vegades no deixem de parlar sobre el tema de la independència, del tema Catalunya-Espanya, però fa 7 o 8 mesos la pregunta en el carrer no era aquesta, la pregunta era que hi havia una sensació com acceptada de que Espanya seria rescatada. Jo apel·lo a la seva capacitat pedagògica de síntesi perquè ens expliqui en 3 minuts a la gent que ens està escoltant que ho pugui entendre per què Espanya no ha estat rescatada quan semblava inevitable.
És que jo crec que sobre aquest debat del rescat és molt important introduir claretat en els conceptes. Si estem parlant de la hipòtesi d'un rescat d'Espanya o d'Itàlia, la manera per entendre'ns grega o portuguesa, la meva resposta és molt contundent. No és possible, primer perquè no hi ha diners a Europa per rescatar economies tan grans com l'espanyola o l'italiana, però després també perquè Espanya o Itàlia no necessiten un rescat com els grecs o els portuguesos. I m'explico. Grècia o Portugal va arribar un moment que no tenien cap capacitat per apel·lar als mercats financers i obtenir els recursos necessaris per fer front a les seves obligacions. I com que ni tan sols a preus exorbitants. I per tant l'única sortida que tenien era demanar ajut a les institucions comunitàries, això que col·loquialment en diem la troika, que és la suma del Fons Monetari, del Banc Central i de la Comissió Europea. Ni Espanya ni Itàlia estan en aquesta situació. Espanya i Itàlia sortim als mercats, fem les nostres subhastes, fem les nostres emissions de bons, etc., i ens donen els diners. El problema és que els diners que ens donen ens els donen a preus que no són sostenibles en el mig i el llarg termini. Per què? Perquè els tipus d'interès que ens demanen estan per sobre de les previsions de creixement nominal de l'economia i, dit amb terminologia clàssica castellana, això és pan per hoy i hambre para mañana. Obtenim els diners que necessitem avui, però la bola del deute i del retorn del deute, del servei del deute, se'ns va fent cada vegada més gran. Per tant, no hi ha més sortida que aconseguir que el cost del finançament que necessitem, de l'apel·lació al finançament extern que necessitem, perquè som un país que necessitem que ens ajudin des de fora, doncs sigui un cost assumible. I en aquests termes i en aquest context hem de situar l'eventual rescat, que és un rescat que els mitjans de comunicació anomenen normalment light, no? Un rescat virtual, que vol dir hem d'aconseguir baixar els tipus d'interès del deute, del refinançament del deute, i hi ha dos camins. Un, que ja l'ha dit el Banc Central Europeu, i és que el Banc Central Europeu ens compri deute en el mercat secundari, és a dir, en els títols de deute que ja estan en circulació, però que si es compren baixen els tipus d'interès. I al mateix temps que en les emissions primàries, quan tu fas una emissió de bons o fas una subhasta de lletres, si el tipus d'interès que ens demanen els mercats és massa alt, que puguem accedir al mecanisme europeu d'estabilitat. Per tant, d'alguna manera, a les instàncies comunitàries. Això aplana els tipus d'interès. Què és el que fins ara ha succeït? i d'aquí el debat de si sí o si no, i si era necessari o no era necessari, que a la pràctica l'actitud del govern espanyol i de l'italià, de dir de moment no necessitem el rescat, però si convé el demanarem, ha tingut pràcticament els mateixos efectes que demanar-lo. I per això s'han suavitzat les tensions. Ara, suavitzar les tensions no vol dir resoldre el problema. És obvi que no tenim la prima de risc a 650 com la teníem a l'estiu passat, però la seguim tenint molt alta. I això, diguem-ne, ajuda a facilitar la digestió del problema, però necessitem que baixi encara més. Una prima de risc assumible per Espanya estaria al voltant dels 200 punts, i estem lluny.
Estem 380 o 370.
I qualsevol circumstància ens pot tornar a produir problemes. No? Anem a esperar d'aquí 15 dies ja, o 3 setmanes hi ha eleccions a Itàlia. No sabem què sortirà. De moment el que sembla és que la coalició, diguem-ne, de centre-esquerra, liderada pel senyor Bersani, està disminuint els seus suports. Estan tenint també un problema de corrupció important lligat a una entitat financera que sempre ha estat molt lligada al centre esquerre italià, que és el Monte Paschi di Siena, la més antiga del món, l'Emilia Romagna. El segon partit en aquests moments ja és el del senyor Berlusconi, pujant.
Se'n tornem-hi.
El tercer és el moviment populista, per dir-ho d'una manera amable, o estrambòtic, per dir-ho d'una manera potser més precisa, del senyor Grillo, que literalment és un pallasso, ho dic amb tots els respectes del pallasso, perquè ell ho és i és un bon pallasso, però és un pallasso, que amb un discurs populista doncs està aconseguint, segons les enquestes, tenir més vots que la coalició de centre liderada pel senyor Monti. Per tant, pot passar qualsevol cosa.
Quin panorama, no?
Per això, que crec que tot plegat encara és prou fràgil, no? Tot plegat encara és prou fràgil. I no crec que tinguem alternativa a persistir en la voluntat de contenció del dèficit i del compliment dels nostres compromisos internacionals i, sobretot, de fer reformes que millorin la nostra competitivitat. I és cert que malgrat el que he comentat al principi, que encara ens queden 3 anys, més ben 6 mesos, 3 anys complicats, el sector privat està fent els seus deures i està ajustant-se adequadament. Estan disminuint els costos laborals unitaris, estem millorant substancialment els nostres comptes exteriors, les exportacions van bé, o sigui, hi ha coses que van en la bona direcció. Estem fent allò que els experts en diuen una devaluació interna, ja que no podem devaluar com abans perquè no tenim una moneda pròpia i no podem jugar amb el tipus de canvi, no? Hi ha coses que van en la bona direcció, però qualsevol circumstància externa pot tornar a posar en risc aquesta certa estabilitat que estem vivint, i hem de ser molt conscients que això encara no està arreglat.
Esteu escoltant el Converses de les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, recta final del programa d'avui. Protagonista el senyor Josep Piqué, president del Cercle d'Economia i de Vueling, programa que fem en companyia del Manel Manchón, Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, que és el que vol preguntar. Salvador, endavant.
Sí, jo no podia estar-me de fer alguna qüestió amb una persona que ha estat un dels protagonistes en l'àmbit de la política exterior i més concretat en l'àmbit europeu. Tot i que som conscients de l'èxit d'Europa, ho dic perquè posem la crítica, perquè no hi ha hagut guerres a Europa dintre de les fronteres que han composat la Unió Europea, perquè ha sigut un element de progrés econòmic i, per tant, tot això pesa amb el balanç i pesa molt positivament. A vegades ens oblidem, però el cost de la Unió Europea seria importantíssim. Però sí que trobem, i per tant seria l'element crític, però tenint en compte aquest balanç, que la construcció europea no acaba de fer bé o de fer-se de forma acurada. I ho farem en dues reflexions molt ràpidament. En el que vostè ha parlat del rescat i de l'estructura del mercat secundari, però això no ho ha fet un polític, sinó que tibant els tractats ho ha aconseguit el senyor Draghi, i malgrat les pressions que hi ha hagut a vegades inclús des d'alguns àmbits polítics, no? Per tant, un nou polític ha estat capaç de fer front a una crisi de l'euro que hem tingut l'estiu passat, i no sé si els polítics europeus han deixat una mica el lideratge europeu que necessita Europa i que no sé si cal recuperar-ho, no? I per tant, sobretot d'Alemanya, i especialment, i si Alemanya s'ha caparrat una mica més fixant-se cap endins i no sent aquella Alemanya amb una visió molt més europea. Perquè si és cert que el rescat ha tingut els mateixos efectes, ha estat perquè els instruments les hem anat construint al llarg de tot el 2013 per, si calia fer-ho, tinguéssim la possibilitat de fer-ho. Però hi havia un risc perquè el MEDEC tenia matisos, havien resistència a determinats països de fer un suport, i sobretot l'impuls que va fer l'italià Draghi, que no sé si hagués hagut un alemany al Banc Central Europeu, aquest element d'heterodoxia llatina no l'hagués permès l'ortodoxia pura alemana.
Una reflexió prèvia, no? Ara que la idea d'Europa doncs està sent molt criticada i que de fet està en crisi, Europa té una crisi política, té una crisi institucional, més enllà de la crisi econòmica, jo crec que hem de ser molt dràstics, no? Amb la defensa de l'encert que va suposar fer la construcció europea, no? La idea primigènia és una cosa ben curiosa, aquesta, no? La idea primigènia de la construcció europea és una idea negativa, és la por. Els pares de la construcció europea tenien por que es tornessin a reproduir les condicions perquè hi tornés a haver una guerra. I com que no era una mera apreciació, sinó que en 70 anys doncs, hi va haver tres guerres terribles en l'escenari europeu, doncs era molt natural que pensessin així. I varen començar per una aproximació pragmàtica, que era anem a intentar evitar la guerra a Europa posant interessos econòmics en comú. I per això durant molts anys en varen dir mercat comú de l'invent. Després, a mesura que anàvem institucionalitzant, varen passar a dir-li Comunitat Econòmica Europea. I després, al cap d'uns anys, varen veure que ja podíem prescindir de l'adjectiu, que podíem reconstruir, recuperar la idea primitiva de la construcció europea, que era un projecte polític, i des d'aleshores li diem Unió Europea, perquè és un projecte polític. I és molt important que aquest projecte polític es consolidi. Què és el que està succeint i que a mi em preocupa especialment? Doncs que aquesta recuperació del projecte polític, que ha de passar per més sessions de sobirania i per més importància i per més relleu polític de les institucions comunes europees, no està sent percebut així per l'opinió pública europea, perquè probablement no és així. El que percep l'opinió pública europea i tots plegats és que el més important en aquests moments no ve definit per les institucions europees com la Comissió, el Consell o el Parlament europeus, sinó que ve predeterminat per l'opinió de determinats estats i, si se m'apura, particularment per un d'ells. I aquest procés de desinstitucionalització pràctica de la Unió Europea és nefast per la pròpia construcció europea. Aquesta convicció que tots ja compartim de que tot passa per Berlín és absolutament contrària a l'esperit de la construcció europea. Berlín i Alemanya és el país més important de la Unió Europea. Només faltaria. Només faltaria. Però les decisions s'han de prendre, per entendre'ns, a Brussel·les, perquè si no Europa com a tal no existeix. I bé, això requereix doncs, de lideratges polítics forts, requereix de canvis d'actitud, i jo li haig de dir una cosa que no, ja sé que és políticament incorrecte i que fa uns anys no m'hagués atrevit a dir o a expressar amb els mateixos termes, no? Jo celebro que s'hagi trencat l'eix franco-alemany abans de cada reunió del Consell. I ho celebro perquè qui ha de prendre les decisions ha de ser el Consell Europeu i ha de ser la Comissió Europea. No que ja les decisions estiguin dibuixades i amanides, ja sigui a París o a Berlín. I des d'aquest punt de vista crec que l'actual situació és millor que la que teníem fa un temps.
Manel,
Sí, jo volia preguntar-li, perquè vostè ha fet abans una apel·lació en positiu a la societat civil perquè mantingui la seva independència i perquè estigui molt present en els debats polítics. La pregunta que li volia fer és si lamenta, o en tot cas quina opinió li mereix, que no hi hagi un cert missatge unitari de cara al 14 de febrer, el Dia dels Enamorats, aquest acte que havia impulsat Foment per tal de defensar, doncs, els criteris empresarials en un moment de crisi econòmica molt forta, però que al final s'ha despenjat tothom. I ja sé que vostè tenia la intenció o podia haver participat, tot i que el Cercle d'Economia no és una patronal i per tant no podia participar.
Sí. Jo crec que hi hagi pronunciaments del món empresarial, inclosos pronunciaments des d'institucions de la societat civil, no estrictament empresarials, però sí lligades a aquesta sensibilitat, com és el Cercle d'Economia, a mi em sembla que és una cosa desitjable. Però també és veritat que l'actual situació política porta a que el que s'ha generat de divisió interna de la pròpia societat catalana, i sobre això en podríem parlar bastament, no? Jo no sé si vostès s'hi han trobat, jo sí. I és que en reunions familiars o en reunions d'amics o normals, al final tots plegats hem pensat que és millor no discutir de política per no acabar malament. I a mi em sembla que això, que jo havia vist al País Basc fa uns anys, a mi em sembla que això és absolutament perjudicial. I la responsabilitat de tots aquells que han propiciat aquesta divisió interna i aquesta pèrdua de cohesió a la pròpia societat catalana, doncs hi haurien de pensar, no? Hi haurien de pensar. Per tant, si això s'ha produït en l'àmbit privat, de les famílies, dels amics, doncs em sembla absolutament comprensible que es transmeti també a l'àmbit empresarial. Hi ha posicions diverses i que es manifesten sovint amb molta virulència, com també s'ha traslladat a determinades forces polítiques. Les tensions internes dins de Convergència i Unió o les tensions internes dins del PSC no deixen de reflectir aquest conflicte que ja s'ha arrelat socialment a Catalunya. I en el cas de l'acte empresarial, jo crec que el que ha succeït deriva d'això que estem dient. Dit això, nosaltres com a Cercle, li diré amb tota sinceritat, dins de la meva junta i dins de, per exemple, els expresidents del Cercle, que sempre juguen un paper institucional molt important, hi havia molta resistència a participar en un acte empresarial i patronal, perquè el Cercle d'Economia no és una organització empresarial i patronal. Però al mateix temps també se'm va donar un marge de confiança per dir, si tu vols intervenir, doncs et donem el suport necessari per fer-ho. Després, precisament per aquest clima de confrontació i de divisió, i atesa, diguem-ne, la meva trajectòria personal, jo vaig arribar a la convicció de que podia ser doncs un problema. Dit això, jo el que espero és que l'acte sigui un èxit, i he dit públicament, i ho torno a repetir, que l'objectiu de l'acte, que segons entenc és defensar el paper de l'empresa com a imprescindible a la nostra societat, la defensa del nostre model de societat basat en la lliure empresa i en l'economia lliure de mercat, jo aquest objectiu el comparteixo plenament i estic segur que el comparteix plenament la institució que tinc l'honor de presidir.
5 últims minuts del conversa d'aquest dissabte amb Joan Carles Valero.
Sí, a mi m'agradaria fer-li una pregunta també en la seva doble condició de president del Cercle d'Economia i de l'aerolínia Vueling. Fa ara 7 anys, 6 anys crec que recordar, que es va produir un acte de la societat civil i empresarial, l'IES, reclamant com allò columna vertebral de Catalunya que l'aeroport del Prat fos un hub. Ara sabem que és la Prima de Risc i llavors vam saber el que era un hub, no? Un aeroport que servís d'intercanviador entre rutes de llargues i curtes, no?, per entendre'ns. Uh-huh. Així, resum fàcil, no? Uh-huh. Bé, i bueno, la realitat ens ha dit que sense tantes posades en escena, per exemple, el comitè de rutes ha doblat les rutes transoceàniques o transcontinentals, no? Llavors hi havia 16, ara hi ha 32, sí. Hi ha una companyia, la seva.
Creixent.
Uh-huh. Hi ha una companyia, la seva, que ha establert un hub a Barcelona i no ha rebut ni un euro, crec.
No.
Públic, no?
No. No? Com es parla, ni el demanem. Ja. No creiem en això.
I m'agradaria que expliqués com, sense tanta... Com la realitat, diguéssim, la gestió econòmica, el món, doncs va cap a una direcció i després els ideals semblen que estiguin una mica ancorats, no?
Jo, si m'ho permet, començaria per una afirmació, perquè ja que passen tantes coses negatives i tenim tants problemes acumulats, hi ha una cosa que és innegable. L'aeroport de Barcelona va molt bé. Va molt bé. Està creixent en passatgers, està creixent en connectivitat. L'aeroport de Barcelona va molt bé i està entre els primers d'Europa. És veritat que hi ha una demanda de la societat catalana perfectament comprensible, i és que la connectivitat intercontinental sigui la major possible. No perquè serveixi de consol, però haig de dir que no hi ha cap aeroport a Europa que tingui una connectivitat continental tan important com la que té Barcelona. Des de Barcelona podem anar a qualsevol lloc d'Europa d'una manera molt més senzilla o d'una manera molt més fàcil que des de qualsevol altre aeroport europeu. Ens falta la connectivitat intercontinental, però això ens permet entrar en un altre debat, i és el concepte de hub. I li diré d'una manera molt senzilla: no hi ha cap aeroport que sigui un hub. Els aeroports no són hubs. Determinades companyies aèries tenen els seus hubs a determinades terminals de determinats aeroports. Per dir-ho d'una manera molt simple i perquè se m'entengui, Barajas no és un hub. La T4 és el hub d'Iberia. Uh-huh. Com Charles de Gaulle és la terminal d'Air France, o Heathrow és la terminal de British Airways, o Schiphol és la terminal de KLM. Uh-huh. Vale. I la intercontinentalitat també convé matitzar-la, perquè ara jo veig des de Catalunya que es diu: oh, és que des de Barcelona sempre hem de passar per Madrid per anar a on? Si volem anar a Amèrica Llatina, el més natural és que passem per Madrid. Si volem anar a qualsevol altra part del món, hem de pujar a Frankfurt, a Heathrow o a Charles de Gaulle. I la gent de Madrid, que pot anar a Barajas, és veritat que té vols directes si vol anar a Amèrica Llatina, però si vol anar a qualsevol altra part del món, ha de passar per un altre aeroport. I ja sé que aquestes coses que dic doncs no agraden, no? Perquè de vegades el que es ven és: des de Madrid vostè pot anar a qualsevol part del món i els catalans estem obligats a passar per Madrid per anar a qualsevol altra part del món. Mentida. Si volem anar a Amèrica Llatina, el més senzill és efectivament passar per Barajas. Però si volem anar a Àfrica, o volem anar a Àsia, o volem anar a Europa, si volem anar a Europa, el millor lloc és Barcelona, sens dubte. El millor lloc és Barcelona. I si volem anar a altres continents, doncs hem de passar per altres aeroports. Què és el que hem d'aconseguir? I amb això la companyia que tinc l'honor de presidir està ajudant. Que és a través d'un sistema de connexions, cada vegada hi hagi més passatgers que passin per Barcelona, i que, per tant, hi hagi determinades companyies aèries que, encara que no tinguin el seu hub a Barcelona, pensin que els és rendible posar un avió gran perquè l'alimentem a Barcelona, l'omple a Barcelona, i per tant li resulta rendible anar a un altre lloc. Perquè aquests no són temes de decisió política. Jo ho vaig viure durant l'època del debat d'Espaner, no? I el que notava és que molta gent estava convençuda de que això dels vols i de les rutes i dels avions depenia d'una decisió política. Jo li puc assegurar que això depèn de la rendibilitat, depèn del marge i depèn de que puguis omplir els avions, eh? Perquè per més decisió política que hi hagi, si no omples els avions com a mínim amb dues terceres parts de la seva capacitat, si em permet una expressió col·loquial, Palmes.
Mal negoci. Dos últims minuts, Leandro, última pregunta.
Sí, molt bé, aquests dies que es parla molt de tot el tema de la corrupció política, s'ha colat un altre debat pel mig, que és la qüestió dels sous dels polítics. Jo crec que és una persona que per la seva trajectòria pot parlar amb coneixement d'aquest tema. Vostè considera que els sous dels polítics a Espanya doncs estan massa elevats o al contrari, són massa petits?
Bé, sobre això es pot fer molta demagògia, no? Jo li puc parlar des de la meva pròpia experiència personal, perquè afortunadament abans he estat al sector privat i ara hi torno a estar, i el que li puc dir és que des d'aquest estricte punt de vista, en la meva passada pel sector públic, des del punt de vista estrictament econòmic, a mi no m'ha resultat precisament positiu. Jo guanyo molts més diners al sector privat, no? Però també és cert que no estàs al sector públic per guanyar diners, almenys no ha estat mai la meva posició. Quan una explico una petita anècdota molt ràpida. Avui hem determinat, parlant amb el meu president del govern, amb el senyor Aznar, li deia, escolta, és que sembla mentida el que cobren els ministres si ho comparem amb el que cobra qualsevol persona amb un mínim de responsabilitat del sector privat. I la resposta del president Aznar va ser demolidora per mi, no? Em va dir, però tu estàs en esto por dinero? I jo li vaig contestar, evidentment, no. Per tant, a mi em sembla radicalment injust que hi hagi una desqualificació de la classe política en virtut dels salaris que es paguen. Ara, perquè si ho comparem amb els equivalents del sector privat, doncs la comparació no mereix discussió.
O d'altres països.
O d'altres països, sí. Però per molta gent que ho fa per esperit de servei a l'interès general, l'activitat política està molt mal pagada si ho comparem amb l'alternativa del sector privat, però també és cert que en molts casos estan molt ben pagats en funció de l'alternativa que podrien tenir fora de l'activitat pública.
Ens obriria això un ampli debat si el polític professional o el polític vocacional o ocasional. En fi, senyor Josep Piqué, moltíssimes gràcies per les seves reflexions. Ha estat un luxe compartir aquestes reflexions amb els de la taula presents i amb els oients de la Càtedra Cop de Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Gràcies.
Gràcies també al Leandro Lamor, al Manuel Manchón, Salvador Guillermo, a Juan Carlos Valero. Tornem la setmana que ve, com sempre, al Converses, emissió de la Càtedra Cop de Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau i que vagi molt bé.